Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 12 d'abril del 2023. Comencem el dia amb fresca, el migdia tornarà a ser càlid, com ahir. Bufarà el vent de ponent al centre i al sud del país i la tramuntana a l'Empordà. Al matí, amb sol i núvols prims i amb algun núvol baix a la costa, i a la tarda, amb alguns ruixats al Pirineu i entre Girona i Barcelona. El programa Està passant de TV3 respon amb ironia a la polèmica pel gag de la Verge del Rocío després de les crítiques dels presidents d'Andalusia i de l'Aragó, així com dels bisbes catalans, determinada premsa a Madrid o l'associació Abogados Cristianos, que els ha denunciat. Toni Soler va aprofitar ahir el seu programa a TV3 per contestar-los, exigint-los disculpes amb ells. Ara ho escoltarem i en parlarem amb una de les persones que va ser la que ho va començar pràcticament tot, la que va posar el crit al cel quan va veure el gag, la portaveu d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez. Ara, la dirigent ha matisat la seva crítica al programa, diu que una cosa és que no li agradi la broma i una altra és que sigui delicte. Ho comentarem en temps de tertúlia a partir de les 9. Francesc Marc Álvaro, Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavi Melero i Xavi Domènech. A més, també parlem de la proposta del president de la Generalitat per posar en marxa l'acord de claredat. Pere Aragonès vol implicar acadèmics, entitats, partits i ciutadania per definir les condicions d'un hipotètic referèndum per l'autodeterminació. Després de les municipals, el juny convocarà una taula de partits, ara ve l'oposició sovint amb recel, Junts per Catalunya i la CUP diuen que no té cap recorregut i el PSC li demana que es dediqui a temes urgents com la sequera. Tot plegat el dia que saludarem David Madí, l'empresari i exsecretari de Comunicació de Convergència, concedeix avui la primera entrevista després que el jutge que instrueix el cas Volhov hagi arxivat la branca que investigava Madí per presumpte tràfic d'influències. Avui Madí vol parlar, avui l'escoltarem al món a RAC1. Tian Riba trepitjarà l'ull de poll als esports. El Manchester City goleja 3-0 al Bayern de Munic i té un peu a les semifinals de la Champions. Va ser un partidàs en global i un enorme partit de l'equip de Guardiola que, si no arriba a ser per Sommer, el porter visitant podria haver marxat amb una golejada d'escàndol. D'ahir també Benfica 0, Inter de Milà 2, el que certifica el gran moment a Europa del futbol italià. Avui el Real Madrid rep un Chelsea en hores baixes al Bernabéu, serà a les 9 en directe a RAC1. A la mateixa hora també es juga, com dèiem, això d'Itàlia, una semifinal italiana, una en quart de final italià, Milan-Nàpols. I Javier Tebas diu que ja era hora que el president del Barça donés la cara i explicacions pel cas Enríquez Negreira. Joan Laporta oferirà dilluns a les 11 una roda de premsa en directe des del Camp Nou, que evidentment seguirem aquí a RAC1. Això, per cert, el dia que el Mundo publica que Laporta, en la primera etapa de president, hauria camuflat pagaments a Negreira entre despeses de relacions públiques. I a les 11 tocades, avui al món a RAC1, saludarem Núria Espert. L'actriu de 87 anys torna a pujar als escenaris, dirigida pel Mario Gas, a l'obra La isla de l'aire, que és una adaptació d'un text de l'Alejandro Palomas. Es podrà veure fins al 14 de maig al Teatre Romea de Barcelona. I després saludarem el cantant Nil Moliner. Per què? Doncs perquè avui, a partir de les 10 del matí, es tanca durant 24 hores el seu estudi de gravació per emetre en directe el procés de composició. I connectarem amb el Nil per saber com li va. I amb el Ramon Bartolí. I el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Albert Sor, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Albert?
Doncs sí, que Toni Soler exigeix disculpes pel tracte i els atacs que ha rebut tot l'equip de l'Està passant arran del gag de la Verge del Rocío. Així ho expressava ahir, de forma irònica, al vespre, tan bon punt va arrencar el programa TV3.
Exigim disculpes al president d'Andalusia per acusar-nos de menysprear els andalusos. Perquè és mentida, és responsable i és demagògic.
Soler va exigir disculpes tant als partits polítics com a la premsa espanyola i als bisbes catalans, tots els que s'han posicionat en contra d'aquest esquetx. A més, també demana que es disculpi l'associació Abogados Cristianos, que ha portat als tribunals Toni Soler, Jair Domínguez i l'humorista, l'actriu Judit Martín, per un delicte d'escarni. Consideren que s'ha comès un atac contra els sentiments religiosos de forma totalment gratuïta.
L'Abogados Cristianos té la seva gràcia. El davantal de les 8 ho explicarem. Si finalment anem per aquí, la idea és explicar... És que tot el que han presentat no n'ha encertat ni una. O sigui, entre arxivats, entre no acceptacions de les seves demandes, vull dir, és un drama. Però, en fi, a les 8 escoltarem àmpliament el que va dir el Toni Soler ahir, perquè va repartir a tort i a dret, no se'n va estar. En el vessant polític, Teresa Rodríguez, que serà avui en temps de tertúlia al món RAC1, que va ser una mica del Contigo Empezó Todo, és la portaveu d'Adelante Andalucía, ja ha matisat el to de les seves crítiques contra el CAC.
Sí, després de dir que era un exemple d'andalusofòbia, ahir va fer una piulada citant la d'Abogados Cristianos, en què assegurava que l'associació és, diu textualment, gentussa i que és lamentable que existeixi un delicte contra els sentiments religiosos. Teresa Rodríguez diu que el fet que hagi dit que una cosa no li agrada no significa que vulgui dir que és il·legal.
Avui, mentrestant, els diaris parlen de la proposta de Pere Aragonès per reactivar l'acord de claredat i pactar un referèndum d'independència amb el govern d'Espanya.
Aragonès espera que tots els partits, menys Vox, hi participin, encara que sigui per presentar una proposta alternativa a la seva. Però, de moment, tots, excepte els comuns, s'hi mostren en contra. Això, aquest mateix mes, es posarà en marxa un comitè d'experts que farà un primer document del projecte i, després, un cop passades les municipals, es debatran una taula de partits, un diàleg amb les entitats del país i un grup de debat amb 800 ciutadans escollits aleatòriament. La proposta final es portaria l'any que ve a la Moncloa.
Bueno, si té gaire recorregut, això, no? Bueno, veurem. De moment és la idea que ahir proposava Pere Aragonès, aquest acord de claredat. I, mentrestant, atenció a aquesta notícia. A les 6 i 7 minuts, els actors de doblatge alerten que la intel·ligència artificial posa en perill la seva feina.
Ho alerta un sindicat, el Sindicat d'Actors de Veu i Voice Talents de Madrid, que ha publicat un comunicat fent saltar les alarmes després que fa unes setmanes un estudi madrileny fes una convocatòria d'actors exclusivament per gravar emocions, que és l'únic matís, diuen, que les màquines de moment no poden reproduir. Actualment la intel·ligència artificial ja pot utilitzar el timbre de veu de l'actor original i adaptar-lo a un altre idioma sense que es noti. Per això el sector demana ajuda a la Unió Europea per evitar que els actors siguin substituïts. Reclamen que la veu que faci la intel·ligència estigui identificada per no enganyar els espectadors i que es cobri per drets d'autor cada vegada que s'emeti la veu d'un actor de doblatge professional.
Bueno, això també ens posa a nosaltres amb... Això també és una altra història. És que nosaltres podem donar la nostra veu, deixem la nostra veu, i llavors la màquina pot anar introduint la informació que vol donar, és a dir... Ara comença la lectura de la premsa en diagonal. Llavors, la veu de la Mònica Usart li diu quin temps farà, i la Mònica Usart, de plàstic, feta per intel·ligència artificial, diu el temps que farà, i... Equipada i després l'hora. Després hi ha els drets d'autor. També hi ha una mica que s'ha prestat la nostra veu. Això vol calés. No el que deuen pagar. Però és igual, se m'ocorre. Doncs atenció, perquè són els primers que alça la veu, que diu que només vinguin a gravar emocions. Perquè la veu ja la tenim. I atenció, perquè Itàlia ha decretat l'estat d'emergència migratòria durant 6 mesos.
Això vol dir que el govern podrà prendre decisions per decret de forma unilateral sense passar pel Parlament, com ja es va fer durant la pandèmia. L'executiu de Giorgia Meloni ha pres la decisió pel desembarcament a les seves costes de més de 3.000 demandants d'asil en només 3 dies, ho explicava el ministre de Protecció Civil i Polítiques Marítimes, Nelo Musumeci.
L'estat d'emergència serà nacional, naturalment, abbiamo la...
L'estat d'emergència s'aplicarà a tot el país. Hem d'ajudar les regions perquè hi ha risc que el sistema col·lapsi si continua aquest ritme d'arribades. Esperem que Europa s'adoni que no tenim massa temps.
Tot tempo a disposizione.
D'entrada es desbloquejarà una partida inicial de 5 milions d'euros que el govern vol destinar a agilitzar la identificació i l'expulsió dels migrants que no tinguin dret a asil i també es vol oferir opcions d'acollida als que hi tinguin dret de manera més ràpida.
Mentrestant, tenim més coses, i és que la portaveu parlamentària de Vox, el portaveu, perdó, Iván Espinosa de los Monteros, i la seva dona, que és Rocío Monasterio, que és candidata de Vox a la Comunitat de Madrid, haurien defraudat prop de 170.000 euros a Hisenda amb una factura falsa.
Ho avança el diari Oponés. Espinosa de los Monteros va contractar suposadament el despatx d'arquitectes de Monasterio perquè fes un informe d'un edifici de luxe a Madrid, però ara l'agència tributària ha comprovat que tot plegat va ser una simulació i que mai no hi va haver cap feina pel mig.
L'Agència Catalana de l'Aigua, que podria aturar a les pròximes hores el transvasament d'aigua del pantà de Sau cap al de Susqueda.
Els tècnics de l'ACA estan analitzant la qualitat de l'aigua. Si encara és bona, continuaran amb l'operació i, si no, la paralitzaran. El mateix passarà amb la retirada dels peixos, que està aturada des de la setmana passada. Segons el govern, fins ara el transvasament ha permès enviar al pantà de Susqueda el volum d'aigua per poder vestir 1 milió de persones durant 3 mesos, i els que ja no hi podran treballar són els avions dels bombers, com dèiem ahir. Segons TV3, el nivell és tan baix, es troba al 6%, que els hidroavions ja no hi podran agafar aigua per apagar incendis, tal com comentàvem ahir a la Baells i a la Llosa del Cavall.
Digue'm, Mònica, que podrà pujar una mica el nivell de l'aigua en algun moment. No veus res, no?
Sí que hi ha alguns ruixats, però pensa que és que necessitaríem temporals d'aquests que ens deixessin 100, 200 litres i un altre, i un altre, i un altre. Vull dir que aquests ruixats que et diré ara no solucionaran pas aquesta situació, i fins i tot diria que no sé si faran pujar aquest nivell de l'aigua en els embassaments. Avui a la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu, també entre Osona, la Garrotxa, el Vallès, la Selva, el nord de l'Alt Empordà, però en principi serà poca cosa. Amb cota de neu que anirà baixant fins als 1.000 metres cap a la cara nord del Pirineu, 1.600 cap a la resta, i a la resta del país hem de destacar el vent de ponent, que avui bufarà amb força, sobretot cap a l'interior, meitat sud de Catalunya, i la tramuntana també cap a l'Empordà. Ara mateix fa fresca, però al migdia avui serà especialment càlid en punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Tarragona i Barcelona, per culpa d'aquest vent de ponent que dispara les temperatures. El que sí que t'asseguro és la fresca, perquè a partir de demà baixen en picat aquestes temperatures, ahir ho comentàvem, entre 6 i 8 graus, per tant se'n va aquesta calor que hem tingut aquests últims dies, i es repetiran pràcticament cada dia aquests ruixats cap al Pirineu, demà també cap a les comarques de Girona, voltant del Montseny, cap al Moianès, divendres també cap a punts al voltant dels ports, per exemple, o muntanyes de Prades, també cap al Pirineu, i dissabte i diumenge continuaran els ruixats al nord, i en canvi la resta més estones de sol, amb temperatures que pugen una mica a partir de divendres.
Això no arregla...
No arregla cap situació.
No arregla situació, m'ajuda, sí. Ajuda una mica.
Ajuda, sí, però i si mires més enllà, potser a partir del 20 d'abril, són aquestes gràfiques que a vegades mirem de més probabilitat de pluja, doncs es veu una miqueta més de moviment, però també és cert que això ho anem dient fa molts dies, i un cop passa aquesta setmana, no? Aleshores ens trobem en què es desdibuixa la situació de pluja. Potser a partir del 20 d'abril podríem tenir més situació de pluja, i llavors tota l'esperança posada en el mes de maig.
Mentrestant, atenció a tots els que viviu a les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès.
Sí, perquè Protecció Civil posarà aquest matí a prova el sistema d'alertes massives als telèfons mòbils per alertar la població d'emergències. Cap a les 11 del matí, tots els veïns de la zona rebran un missatge i el seu telèfon emetrà aquesta alarma. El mòbil no deixarà de sonar fins que es llegeixi el missatge i es desactivi prement la tecla acceptar. Tot plegat és una prova del sistema d'avisos als mòbils que es va crear arran de l'explosió a la petroquímica de Tarragona.
Per cert, que aquest matí s'enlairarà el tercer nanosatèl·lit de la Generalitat, que es diu Mineiro.
Si el temps ho permet, serà poc abans de les 8:48 del matí des de la base espacial de Vandenberg, a Califòrnia. El nanosatèl·lit viatjarà amb altres satèl·lits a bord del coet llançador Falcon 9, que és propietat d'Elon Musk. L'enlairament es podrà seguir en directe des de 10 minuts abans a través del canal de YouTube de SpaceX, i Mineiro serà el tercer satèl·lit que la nanosatèl·lit que la Generalitat posa en òrbita després de l'enxaneta i del Menut. Servirà per millorar la connectivitat 5G i poder fer un seguiment més acurat de cultius, dels recursos hídrics i del transport de mercaderies.
Alguna cosa més?
Doncs sí, que avui comença la preinscripció dels cicles de formació professional de grau mitjà i també dels cicles d'arts plàstiques i de disseny de grau mitjà. Una preinscripció que aquest any s'ha avançat perquè els alumnes puguin saber ja el 31 de juliol quina plaça tenen assignada. El curs que ve hi haurà un 6% més de places i 273 grups classe nous per donar resposta a l'augment de l'interès per la formació professional.
En cinema ja tenim tràiler per la nova pel·lícula de Marvel que es diu The Marvels.
Captain Rambo, what the hell are you doing?
Jo estic perdut ja, o sigui, considero que, o sigui, ja entre el metavers, entre que ho has de mirar d'aquesta manera per seguir la saga. I tot plegat ja m'he perdut. The Marvels és una aposta, de la gran aposta de la companyia de superherois per aquest 2023. Arribarà als cinemes el 10 de novembre. I és la seqüela de Capitana Marvel. Pel que fa als esports, què tenim d'aquesta nit i matinada?
Doncs que el Manchester City ha posat peu i mig a les semifinals de la Champions, després de golejar 3-0 al Bayern de Múnich. Els de Pep Guardiola van fer una nova exhibició en l'eliminatòria estrella dels quarts de final i, de fet, encara podrien haver marxat de l'Etihad amb un resultat d'escàndol si no fos pel porter dels bavaresos, Jan Sommer. Rodri va avançar el City a la mitja hora de partit amb un golaç des de fora de l'àrea i a la segona part, quan millor estava el Bayern, els anglesos van sentenciar amb gols de Bernardo Silva després d'una pífia greu d'Upamecano i d'Erling Haaland, el màxim golejador d'aquesta Champions amb 11 gols. Tot i l'avantatge, però, diu Guardiola a Bain que no ho veu fet.
No diré que no és un bon resultat, és clar que ho és, però jo sé perfectament com és l'Allianz Arena, com és un Munic, aquests jugadors, no cal dir-ho. És un bon resultat, però encara falten 90 minuts.
El partit de tornada serà dimecres que ve a l'Allianz Arena de Munic i en directe a RAC1. I a banda, qui també ho té molt de cara és l'Inter de Milà, que va guanyar 0-2 al camp del Benfica.
Déu-n'hi-do el partidàs d'ahir. Déu-n'hi-do, el partidàs d'ahir. Veus aquest partit i dius, mare meva. Això de la Champions, que seriós que és. I veus aquests dos equips i dius, uah, que s'hagin hagut de trobar els quarts de final. Que dolent és pel futbol que s'hagin trobat els quarts de final. El City estava ahí com una moto. És veritat que el Bayern va tenir les seves opcions i és veritat també que hi va haver un jugador que és Upamecano, que era per... Jo crec que no haurà fet un partit pitjor a Alemanya. I, efectivament, és un meravellós resultat, però no és definitiu. I el que diu el Guardiola, coneix l'Allianz Arena, i sap perfectament el que és aquell estadi, i que, per tant, serà complicat pel City. Però, esclar, si haguessin firmat tots els seguidors del Manchester City, el partit d'anar 3-0. Aquesta nit, recordeu, a les 9 en directe a RAC1, dos partits més, Real Madrid-Chelsea i Milan-Nàpols. Alguna cosa més?
Sí, que ja tenim data per l'esperada roda de premsa en què Joan Laporta donarà explicacions sobre el cas Negreira. Serà el dilluns que ve a les 11 del matí.
Ole. Dilluns a les 11.
Dilluns a les 11.
A les 11. No sé jo si hem de fer alguna cosa. Si hem de fer-ho. No sé si això o parlar de... No sé jo si ho hem de fer.
Mira, aquí segur que ens estarà escoltant és Javier Tebas.
Ai, ho dones per fet.
Sí, perquè diu Javier Tebas que ja era hora.
Que dones per fet que ho farem.
No, dono per fet que tothom estarà pendent d'aquesta roda de premsa.
Aquí segur que escoltarà el programa, Javier Tebas.
Com molta gent l'escolta.
Home, jo crec que sí, ho farem. Llavors, clar que ho donarem, home, només faltaria. A les 11 del matí. Si és a les 11 del matí, algú que posa en seny una roda de premsa amb una normal... per aprofitar-se de tot el dia, clar, molt bé. Escolta'm, celebrem que el Barça ho col·loqui a les 11 del matí i, per tant, nosaltres a les 11 del matí aquí estarem escoltant la roda de premsa a la porta, esclar. Què dius? Que Javier també estarà escoltant RAC1?
Sí.
Que trucarà el programa en directe?
Que trucarà el programa en directe no, però que escoltarà RAC1 segur, perquè diu que ja era hora que pogués escoltar la porta.
Hombre, pues ya va siendo hora, ¿no? Es importante que venga a la asamblea del día 19 y hable también al resto de los clubes, ¿no? Porque el caso Negreira es el mayor daño reputacional que se le está haciendo no solo al FC Barcelona, sino al fútbol español, que yo conozco la historia, ¿no?
Això el dia que el Mundo ha tingut accés als comptes del Barça de la primera etapa de la porta entre el 2003 i el 2010 i ha revelat que en aquella època el club col·locava els pagaments a Enriquez Negreira en l'apartat de despeses per relacions públiques, és a dir, barrejats entre altres despeses com ara invitacions, entrades per jugadors, llotges VIP i compra de samarretes, entre d'altres.
Perdó, és que he dit una cosa, el Mundo que està molt bé, molt, que diu la informació de l'Esteban Urrestieta i de l'Orfeo Suárez. Diu que hi havia un pagament de 52.000 euros per assessoramiento técnico disimulado entre un sinfín de invitaciones a la final de París de 2006. Si el Mundo investiga les invitacions a les finals de Champions del Real Madrid, la llista, però bueno, riuríem, eh? Riuríem. I per què? A les invitacions, és a dir, quien esté libre de primera... com es diu això? Quien esté libre de pecado que tira primer Florentino per la finestra. Ho dic perquè... Bueno, alguna cosa més?
Sí, que a aquesta hora tenim en marxa els primers partits d'accés als play-offs de l'NBA, el quart període dels Lakers perden ara mateix de 7 contra els Timberwolves, malgrat que si perden tindran un partit de repesca davant els Hawks, que aquesta matinada han eliminat els Miami Heat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
El diàleg.
Hola, bon dia. A vegades els botons s'enganxen. I llavors...
I que tu estàs fent un badall que...
Sí,
que
no,
no. Hola, quina mala llet.
Hòstia, el tio, és ràpid, però és...
Sí, sí.
M'ha agradat aquesta... Això que has dit.
No, no era un badall. He fet un estirament.
No, no, no,
era,
no.
Era un estirament. Era un estirament de columna. No he badallat pròpiament. Ha estat l'estirament així. Saps aquests estiraments com quan t'aixeques, que a vegades apareixen més tard? Doncs ha aparegut més tard. I llavors he fet aquest estirament de columna. I vaja, quin gust. Se m'ha posat tot a lloc. Què tal, com esteu? L'Albert està molt bé. L'Albert, sort, està molt bé. Molt despert. Perquè, clar, tenim dos Alberts, ara. No ens despistem. El Petit Rojo porta una camisa molt bonica.
Ah, sí?
Sí.
Doncs a casa no ha agradat massa, eh?
No, no. Fa més de tardor, potser, que de primavera.
Aquesta hora del matí ja no ha agradat massa?
No ha agradat massa. És que la vaig repescar de l'armari, que fa... Bueno, no sabia ni que existia.
No, doncs està bé, està
sí.
bé.
Sí.
Està
millor l'armari.
Bueno, en fi.
Tio, em gusta el sort.
Què hem dit? Que no.
No,
que
és molt, que no, que no és molt, que és molt lletja. Però a mi m'agrada, també t'ho dic.
Però si t'agrada tu?
Sí, sí, sí.
Però fa més a tardor,
oi que sí? S'ha de ser dit disruptiu amb la moda.
Disruptiu,
s'ha creat tendència amb el català.
De veritat, eh? Dels creadors de Selena Gomez és un referent. S'ha de ser disruptiu amb la moda. Sí, molt bé. Endavant.
Alguna cosa hem de destacar, escolta.
Home, però disruptiu, és una camisa de quadres. Tampoc és que tingui un estampat aquí de...
Tampoc és aquest Torrit de la Prada.
Exacte. Sí, sí. Ai, per favor. Quines coses, la vida. És que el Món a RAC1 és un programa que mai s'atura. És com una màquina que sempre està funcionant, fins i tot en dies festius. Així començava el programa aquest passat dilluns de Pasqua.
No se oye nada, coño.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al Món.
¿Qué está pasando aquí?
Mira, espera un segon. Explica'm el que està passant. No passa res.
El Món a RAC1 amb Albert Sol.
Mira, el tècnic de so s'ha dormit.
Perdona, no és el primer cop que s'adorm un tècnic? Bueno, no és el primer cop que s'adorm algú en aquest programa. El que és que quan s'adorm el tècnic es nota
sí,
més.
Sí, sí.
Clar, sí, sí.
Perquè mira... És a dir, el locutor principal es pot substituir.
Sí, bueno, va. Sí.
Però el tècnic no.
El tècnic és complicat.
No, el tècnic és impossible substituir.
No, però escolta'm, l'Alberto va saber portar... Exacte. Molt sí. bé. Va molt, ser atropellat per aquesta...
Això ens va passar amb els que ara ens recordem, de tècnic ho ha fet Xavi Sala fa molt
sí.
temps.
Sí,
dos o tres vegades, sí.
Jo no sé si voleu convidar l'Oriol Montfort a que entri a l'estudi i donar alguna explicació al respecte.
Hi ha hagut de dir el nom.
Bueno, mira,
pobre... Ja vols dir el nom, quan s'adorm ell?
Ja va sonar aquell dia.
Ja, sí, clar.
Bueno, escolta'm, mira, com a mi, però, home, si t'adorms...
Donem-li una mica de visibilitat, pobre noi, també, no?
Clar.
Home, però també forma part de nosaltres.
Però només per les coses dolentes, no?
Però no és una cosa dolenta, aquest tall del diàleg sí, ha quedat ben bonic.
Ens ha passat a tots.
I va ser divertit, la situació. Mira, estic completament d'acord.
Si va batre el rècord del món, arribada a la ràdio.
Sí.
Bueno, escolta'm una cosa, que... Avui explicarem la informació. Mort Víctor Jou va ser una persona clau en la nit de Barcelona. Clau. O sigui, va ser un dels que va tirar endavant, vaja, el que era el Celeste, la sala Celeste de Barcelona, que era l'Argenteria, i després va fer el Celeste amb tres sales, i després es va convertir en Rasmatàs. Va ser el que va crear el primer concert amb el Gato Pérez, i després va ser qui va portar grans noms a la sala Celeste, grans noms. Un d'ells és que, clar, avui no me'n puc estalviar, aquest grup que va portar... Deu ser els 90, això. Va portar, clar, home, esclar, avui aquesta cançó... I, bueno, aquesta cançó, més que res, el grup. A mi és que, de totes les relativament conegudes, aquesta, per mi, és la, si no la número 1, les primeres, sense cap mena de dubte. I avui que, mira, celebrem un bon resultat i això, i ens entristim amb la mort de Víctor Jou, aquell concert de Celeste, d'Oasis, que va durar una horeta i poc, amb aquesta cançó que es diu Stand By Me.
Amb Oasis, que hem arribat a les 6:28.
El món a RAC 1.
I continuem repassant més informacions fins a 2:15. Per exemple, que el Suprem es mullarà sobre la llei del només sí és sí a principis de juny, és a dir, d'aquí a 2 mesos. Fins llavors, el tribunal no concretarà com considera que s'han de revisar les sentències agressors sexuals que es basen en el text impulsat pel govern espanyol. La decisió decantarà d'una banda o de l'altra el debat al voltant del només sí és sí. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El Suprem deixa per d'aquí a 2 mesos una decisió que arrossega des de fa més de mig any. El 6 i 7 de juny el tribunal haurà de marcar el camí i fixar un criteri perquè tots els jutjats interpretin igual la llei del només sí és sí. De fet, segons han explicat fonts del Suprem a RAC1, els magistrats hauran d'analitzar 20 casos amb les seves particularitats i, per tant, 20 maneres de resoldre els diversos escenaris. Fins ara, qui més s'ha mullat en aquesta polèmica és el fiscal general de l'Estat, que ha recomanat als seus col·legues no rebaixar les sentències si les penes encaixen en el nou text. Més enllà del valor jurídic, el criteri del tribunal entrarà de ple en la batalla política entre els defensors i els detractors de la llei impulsada per Irene Montero. Sigui com sigui, la decisió del Suprem arribarà després de les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig i, per tant, no tacarà la campanya electoral.
I a tot això, a Logroño han detingut 5 adolescents acusats d'haver participat en una violació grupal a dues menors d'edat. Hauria passat diumenge. La policia continua investigant el cas perquè creu que hi haurien participat fins a una desena de nois d'entre 16 i 16 anys.
Segons els primers indicis de la investigació, els menors haurien quedat amb les víctimes en un local i allà les haurien agredit sexualment. Quan la policia hi va arribar, al local encara hi havia alguns dels presumptes agressors. Els menors de 14 anys van quedar sota la tutela dels seus pares i els més grans els van detenir. La investigació continua sota secret de sumari i se n'encarregarà la Fiscalia de Menors.
Són 6:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Sapigueu que Toni Soler exigeix disculpes pels atacs que ha rebut tot l'equip de l'Està passant pel GAC de la Verge del Rocío.
Es demanen als partits polítics, a la premsa espanyola, als bisbes catalans i també a l'Associació d'Abogados Cristianos que han denunciat el programa. Avui la líder de l'Esquerra Andalusa, Teresa Rodríguez, serà el món a RAC1.
Pere Aragonès reactiva l'acord de claredat per pactar amb el govern espanyol un referèndum d'independència.
Abans de portar-ho a Madrid vol implicar acadèmics, entitats, partits i ciutadans en diferents debats per definir les condicions de la votació. Junts per Catalunya i la CUP creuen que no té recorregut i el PSC també rebutja la proposta.
La intel·ligència artificial podria posar en perill la feina dels actors de doblatge.
El sector demana ajuda a la Unió Europea per evitar que reemplaci els actors quan hi ha càstings que ja només els demanen doblar emocions. Un sindicat de dobladors de Madrid reclama que es cobri per drets d'autor cada vegada que s'emeti la veu d'un actor.
I Itàlia decreta l'estat d'emergència migratòria durant mig any.
D'aquesta manera el país pot prendre decisions de forma unilateral sense passar pel Parlament. Giorgia Meloni ha pres la decisió després del desembarcament de més de 3.000 demandants d'asil en només 3 dies.
Iván Espinosa de los Monteros i Rocío Monasterio de Vox van defraudar prop de 170.000 euros a Hisenda.
Segons el diari japonès, Espinosa de los Monteros va contractar el despatx d'arquitectes de Monasterio perquè fes un informe d'un edifici de luxe a Madrid, però l'agència tributària ha comprovat que va ser una factura falsa.
La principal associació de la Guàrdia Civil creu que el govern espanyol està aniquilant la presència del cos a Catalunya.
Des de Jucil diuen que s'arracona el cos per fer contents els independentistes. Segons l'entitat, això fa que molts agents marxin de Catalunya i molt pocs vulguin venir.
Pedro Sánchez confirma que l'Estat ha comprat més de 3 milions de dosis de la vacuna d'Ipra.
Les vacunes ja es poden fer servir en la propera campanya de vacunació. La tardor, el president espanyol confia que juguin un paper molt important en els plans de vacunació a tot el món.
I el Fons Monetari Internacional millora les previsions de creixement de l'economia espanyola.
L'entitat preveu que aquest any creixi un 1,5%, és més del doble que la mitjana dels països de la zona euro. En canvi, rebaixa les previsions a nivell mundial per la incertesa econòmica.
I els esports, el Manchester City posa un peu i mig a les semifinals de la Champions.
Els de Pep Guardiola golegen 3-0 el Bayern de Múnich i dimecres vinent defensaran aquest resultat a la capital bavaresa. També ho té molt de cara a l'Inter de Milà, que ha guanyat 0-2 al camp del Benfica. Aquesta nit a les 9 en directe recorre al Madrid-Chelsea i Milan-Nàpols. I Joan Laporta donarà explicacions pel cas Negreira dilluns vinent a les 11 del matí. Javier Tebas diu que ja trigava, mentre que el Mundo explica que el president blaugrana barrejava els pagaments a l'exàrbitre entre despeses de relacions públiques.
Pel que fa al temps, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui tornarà a ser un dia càlid, però a partir de demà cauen en picat les temperatures.
Sí, baixaran entre 6 i 8 graus aquestes temperatures a tot el país, tot i que la baixada serà més marcada en punts de l'interior que no pas en sectors de la costa. Però avui aquests termòmetres pujaran respecte als d'ahir, sobretot en trams de la costa i del prelitoral de Barcelona i també de Tarragona, amb un migdia que tornarà a ser càlid, moltes temperatures de 22 a 27 graus i ara al matí amb més sol, núvols prims, algun núvol baix o alguna boira en punts de la costa i a partir del migdia amb alguns ruixats que avui descarregaran bàsicament al Pirineu i també al voltant d'Osona, la Garrotxa, el Vallès, la Selva o al nord de l'Alt Empordà. I el vent de ponent que bufarà més reforçat, sobretot al migdia i a la tarda, a les comarques interiors, meitat sud i també trams de la costa i prelitoral de Barcelona i tramuntana també cap a l'Alt Empordà.
Temperatures a aquesta hora?
Doncs entre els 12 i els 14 graus ara mateix a Barcelona, 13 a Tarragona, 10 graus a Lleida, 9 a Girona, 7 a Cardona, 13 a Reus i 9 al Vendrell.
6:33, ara tornem.
RAC 1.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast
amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall
farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colonials.
RAC1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot...
Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerverí d'on havia estat...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
Són les 6:35. Toni Soler exigeix disculpes pel tracte i els atacs que ha rebut tot l'equip de l'Està passant de TV3 pel gag de la Verge del Rocío. El director del programa va exigir disculpes ahir, tan bon punt va començar el programa.
Exigim disculpes al president d'Andalusia per acusar-nos de menysprear els andalusos. Exigim disculpes als polítics d'aquí i d'allà que han aprofitat això per arreplegar miserablement 4 vots. 2 en el cas de Ciutadans. Exigim disculpes a la premsa espanyola per les seves mentides reiterades sobre el programa. Exigim disculpes als bisbes catalans per preocupar-se més de l'humor de TV3 que de la pederàstia. I per últim, exigim disculpes a Abogados Cristianos per denunciar-nos i portar-nos a judici.
Precisament aquesta associació, Abogados Cristianos, és la que ha portat als tribunals a Toni Soler, a Jair Domínguez i també a Judit Martín per un delicte d'escarni. És una associació que ha presentat una denúncia en un jutjat de Barcelona perquè consideren que s'ha comès un atac contra els sentiments religiosos de forma totalment gratuïta. Agustí Serrat.
La denúncia, com deies, és contra els presentadors de l'Està passant, Toni Soler i Jair Domínguez, i també contra l'actriu que es va disfressar de Verge del Rocío, Judit Martín. Segons l'article 525 del Codi Penal, es castigarà amb una multa de 8 a 12 mesos a qui, per ofendre els sentiments dels membres d'una confessió religiosa, faci escarni públicament dels dogmes, creences o ritus o cerimònies, ja sigui de paraula, per escrit o mitjançant qualsevol tipus de document.
Els bisbes catalans també han expressat el seu rebuig a la paròdia. La Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa tots els bisbes de les diòcesis de Catalunya, diu que el gag sobrepassa el sentit de l'humor. En un comunicat afirmen que fereix la sensibilitat dels creients i, a més, també critiquen TV3 perquè consideren que la televisió pública ha de respectar i mantenir la neutralitat religiosa. En el mateix sentit s'ha pronunciat la monja dominicana Sor Lucía Caram i en parlava ahir al Versió RAC1.
Jo crec que el sentit de l'humor sí, però que també és necessari que hi hagi una mica de respecte al sentiment de la gent. Jo crec que una cosa és el sentit de l'humor i altra cosa quan es passen tres pobles. Jo crec que s'han passat tres pobles perquè, primer, ja mentre ho estaven fent, anava dient no sé què dir per no cagar-la. Segon, el sentiment religiós de les cofraries és molt profund.
Sor Lucía Caram diu que es tracta d'un humor barroer i creu que el programa hauria de demanar disculpes. Al món polític, Teresa Rodríguez, portaveu d'Endavant Andalusia, ha matisat el to de les seves crítiques contra el gag. Després de ser la primera a dir que era un exemple d'andalusofòbia, ahir va fer una piolada citant la d'Abogados Cristianos, en què assegurava que l'associació és, diu, gentussa, i que és lamentable que existeixi un delicte contra els sentiments religiosos. Teresa Rodríguez diu que el fet que hagi dit que una cosa no li agrada no vol dir que sigui il·legal. Tot plegat, li demanarem que ens ho expliqui avui també en temps de tertúlia, perquè parlarem amb ella, amb Teresa Rodríguez, a partir de 9:45 del matí. I a Catalunya, Pere Aragonès ha esquivat la polèmica. El president assegura que respecta totes les religions i que no vol fer la pilota més grossa.
Tinc un profund respecte pel fet religiós. És una qüestió que per moltíssima gent és molt important en la seva vida i, per tant, tot el meu respecte i consideració. A partir d'aquí, jo no entraré a alimentar una polèmica que crec que a hores d'ara ja no és sobre fins on arriba l'humor quan és sobre religió, sinó que ja s'ha traslladat a una dinàmica política.
En canvi, Ada Colau defensa la llibertat d'expressió i considera que s'ha de poder fer humor de tot. Ara bé, l'alcaldessa de Barcelona també entén que hi hagi qui es pugui sentir ofès.
per damunt de tot, la llibertat d'expressió, perquè és un pilar de la democràcia al qual no podem renunciar, i s'ha de poder fer humor encara que pugui ferir sensibilitats, i això no vol dir que t'agradi el gag, i evidentment el pots criticar, però no defensar un sistema de censura, perquè no acabaríem mai, i aleshores acabaríem limitant la democràcia a la mínima expressió, i crec que això no ens ho podem permetre.
Per la seva banda, Ciutadans, el PP i Vox ja han anunciat que portaran el cas del Parlament, acusen TV3 d'insultar els andalusos i els cristians. En parlen Nacho Martín Blanco, Lorena Roldán i Joan Garriga.
D'assumir com a normal doncs discursos com el de l'Espanya ens roba, com el de que els andalusos són tots una colla de dropos, i tot això ho traspuen aquesta mena d'arguments.
Gags sin ningún tipo de gracia, ofendiendo, insultando a millones de andaluces.
Esto no es humor, esto es falta de respeto, esto es propagación del odio.
Tots trauran el tema a la propera reunió de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans i Audiovisuals, i pel que fa al PSC, els socialistes diuen que el GAC és desafortunat i demanen que es faci cas de les recomanacions del CAC, una de les quals és respectar les religions als programes d'entreteniment. Des de TV3, però, asseguren que la sàtira és símptoma de qualitat democràtica, i fonts de la cadena pública afirmen que sempre s'ha fet humor i que es continuarà fent, i descarten entrar en declaracions i contradeclaracions. Són les 6:40. Pere Aragonès reactiva l'acord de claredat per pactar amb el govern espanyol les regles del joc d'un referèndum d'independència. Abans de portar-ho a Madrid, el president vol implicar acadèmics, entitats, partits i ciutadans en diferents debats per definir les condicions de la votació. Aragonès espera que tots els partits, menys Vox, hi participin, encara que sigui per presentar una proposta alternativa a la seva.
Els votants de Junts, d'Esquerra Republicana, de la CUP, del PSC i dels Comuns majoritàriament creuen que un referèndum que decideixi el futur polític del país és una bona solució. Això ho pensa la ciutadania, els votants. Crec que la nostra responsabilitat ara és trobar la fórmula perquè aquest consens que existeix entre la ciutadania es traslladi a l'àmbit dels partits en forma de decisions concretes. I per això faig la proposta d'acord de claredat.
Aquest mateix mes es posarà en marxa un comitè d'experts que farà un primer document a partir d'unes preguntes que li ha formulat al govern, Marc Martínez Amat.
El Consell Acadèmic el formen experts en ciència política i en dret, liderats pel politòleg Marc Sant Jaume. El govern vol que doni el tret de sortida amb un informe inicial i que supervisi tot el procés per elaborar la proposta. I a partir d'aquest document, passades les municipals, s'engegarà el debat en paral·lel en tres espais. En una taula de partits, que convocarà Pere Aragonès, en un diàleg amb el conjunt de les entitats del país, a qui el govern demanarà l'opinió, i un tercer espai a través de 8 grups de debat amb un centenar de ciutadans triats aleatòriament, una cada vegueria. Amb tots els debats, la proposta final no es preveu presentar al govern espanyol fins l'any que ve. Per tant, passades les eleccions espanyoles, el president assegura que ho portarà hi hagi qui hi hagi a la Moncloa.
No només una proposta meva com a president, sinó una proposta de país. I crec que toca construir-la. I l'hem de construir entre tots. I la posarem davant del govern de l'Estat, sigui quin sigui. Les nostres propostes per resoldre aquest conflicte polític, per defensar el dret de Catalunya a decidir el seu futur votant, no s'aturaran en funció de qui hi hagi a la taula de la Moncloa.
Aragonès espera que d'aquest procés en surti una nova proposta que permeti superar l'enquistament en què creu que es troba ara el conflicte entre Catalunya i Espanya, i no s'imagina que cap partit independentista pugui estar en contra d'un referèndum d'independència. Diu que, en tot cas, cal buscar el consens sobre les condicions.
La proposta de l'acord de claredat genera recels a l'oposició. Tant Junts per Catalunya com la CUP creuen que no té recorregut i que no s'aconseguirà res negociant amb el govern espanyol. El PSC tampoc compra la proposta d'Aragonès i li demana que es dediqui a treballar en altres temes, a dir Santa Susagna.
L'oposició ha deixat clar que no vol aquesta proposta, que no genera consens i que molt haurien de canviar les coses perquè hi donessin suport. Per començar, els altres dos partits independentistes, Josep Rius de Junts i Laia Estrada de la CUP, creuen que intentar negociar amb l'Estat espanyol no serveix de res.
És una fugida endavant després del fracàs de la taula de diàleg i fa tuf d'electoralisme. L'acord de claredat va ser sotmès a votació al Parlament de Catalunya i va ser rebutjat.
Sabem que l'Estat no s'obrirà mai a negociar el nostre dret a l'autodeterminació i que no s'avindrà a reconèixer el nostre dret a la independència.
L'independentisme no compra l'acord de claredat, però el PSC tampoc. Alicia Romero creu que la proposta neix morta.
Sorprèn que en aquests moments de greus problemes al país, i només he posat aquest de la sequera o de la gestió forestal, el president no estigui dedicant tots els seus esforços, tots aquests temes, i en canvi ens obri justament el de la claredat.
I és que dins l'oposició el govern només té un suport, el dels comuns. L'avalen, però sospiten que és una cortina de fum per tapar la mala gestió d'Aragonès.
De la seva banda, Carles Puigdemont ha acusat Aragonès de voler imposar aquesta fórmula sense consens i, en canvi, no voler tirar endavant la declaració d'independència que es va aprovar per majoria al Parlament. En una piulada també etziba que Esquerra no compta amb la legitimitat suficient per desfer el camí col·lectiu i arrossegar tota la resta a una deriva que potser porta beneficis personals i de partit. I pel que fa al govern espanyol, evita pronunciar-se sobre l'anunci de Pere Aragonès, tot i que el president de la Generalitat interpel·li directament l'executiu espanyol, i Pedro Sánchez, a la Moncloa, sosté que la resposta amb el posicionament polític l'ha de donar el PSC. Més coses, la intel·ligència artificial podria posar en perill la feina dels actors de doblatge, perquè, diuen, pot utilitzar el timbre de veu de l'actor original i adaptar-lo a un altre idioma sense que es noti. El Sindicat d'Actors de Veu i Voice Talents de Madrid ha publicat un comunicat fent saltar les alarmes després que fa unes setmanes un estudi madrileny va fer una convocatòria d'actors exclusivament per gravar emocions que diuen és l'únic matís que les màquines de moment no poden reproduir, Agustí.
El sector demana ajuda a la Unió Europea per evitar que els actors siguin substituïts per la intel·ligència artificial. Concretament, reclamen que la veu que faci la intel·ligència estigui identificada per no enganyar els espectadors i que es cobri per drets d'autor cada vegada que s'emeti la veu d'un actor de doblatge professional.
6:45 del matí, Itàlia ha decretat l'estat d'emergència migratòria durant mig any. Això vol dir que el govern pot prendre decisions per decret de forma unilateral sense passar pel Parlament, com ja es va fer durant la pandèmia. L'executiu de l'ultradretana Giorgia Meloni ha pres la decisió pel desembarcament a les seves costes de més de 3.000 demandants d'asil en només 3 dies.
Decretar l'estat d'emergència per respondre a una crisi migratòria no té precedents a Itàlia. D'entrada, permetrà desbloquejar una partida inicial de 5 milions d'euros que el govern vol destinar a agilitzar la identificació i expulsió dels migrants que no tinguin dret a asil. També es vol oferir opcions d'acollida als que hi tinguin dret de manera més ràpida. Tot i així, encara no se'n coneix la lletra petita. El decret d'estat d'emergència també és un toc d'atenció a Brussel·les, a qui Itàlia demana ajuda per abordar la qüestió de la migració a través del Mediterrani. En parlava el ministre de Protecció Civil i Polítiques Marítimes, Nello Musumeci.
L'estat d'emergència serà nacional. Naturalment, abbiamo la...
L'estat d'emergència s'aplicarà a tot el país. Hem d'ajudar les regions perquè hi ha risc que el sistema col·lapsi si continua aquest ritme d'arribades. Esperem que Europa s'adoni que no tenim massa temps.
Tu tempo a disposizione.
Des de principis d'any, la Guàrdia Costera Italiana ha interceptat més de 31.000 persones, 4 vegades més que en el mateix període de l'any passat. La ruta del Mediterrani central, des de Tunísia i Líbia cap al sud d'Itàlia, és una de les que actualment estan utilitzant més les màfies de tràfic de persones.
Més notícies. Hisenda ha descobert que el portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, i la seva dona, Rocío Monasterio, candidata del partit a la Comunitat de Madrid, van defraudar prop de 170.000 euros amb una factura falsa. Ho avança el diario.es. Espinosa de los Monteros va contractar suposadament el despatx d'arquitectes de Monasterio perquè fes un informe d'un edifici de luxe a Madrid. Però ara l'agència tributària ha comprovat que tot plegat va ser una simulació i que mai no hi va haver cap feina pel mig.
Hisenda diu que el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Madrid, un organisme que penja del Ministeri d'Hisenda, confirma que tot plegat va ser una factura falsa. Les proves serien el resultat d'algunes inspeccions fetes a les societats d'Espinosa de los Monteros i a la firma d'arquitectes de Rocío Monasterio. El diari diu que l'operació immobiliària que s'investiga va ser entre el 2015 i el 2016, quan Espinosa de los Monteros era secretari general de Vox. Segons l'agència tributària, tots dos van idear un pla per no pagar a Hisenda el que devien. Només ell havia de pagar gairebé 270.000 euros.
I la principal associació de la Guàrdia Civil creu que el govern espanyol està aniquilant la presència del cos a Catalunya per fer contents els independentistes. D'una banda, diuen, perquè desmantella unitats i permet que els Mossos els prenguin competències, i de l'altra, per passivitat davant del que consideren un assetjament social intolerable. Així ho defineix el secretari general de JUCIL, Ernesto Vilariño.
Desde el inicio del procés, los guardias civiles destinados en esta comunidad malviven debido al rechazo y al odio que la parte más radical de la sociedad catalana, los independentistas, en un ambiente de insultos y escarcher continuos que hacen insoportable la vida de los agentes en Cataluña.
Segons l'entitat, això fa que molts agents marxin de Catalunya i molt pocs vulguin venir, especialment a Girona i Lleida. La delegada de JUCIL a Catalunya, Milagros Cívico, explica que l'altre motiu és el català i els insults que assegura que reben els fills dels guàrdies civils.
no quieren venir. Los principales motivos son la imposición de la lengua, de esa segunda lengua. Aquí nos encontramos con que no tenemos ningún problema con el tema del catalán, pero es una imposición de una lengua sobre otra. Los hijos de los guardias civiles tienen prohibido lo que es el estudiar en castellano, lo que es estudiar en su lengua materna.
Reconeixen que no hi ha denúncies d'aquest suposat assetjament i maltractament, però ho expliquen per la por que tenen els guàrdies civils i les seves famílies. 6:49, el president espanyol Pedro Sánchez confirma que l'Estat ha comprat més de 3 milions de dosis de la vacuna d'Ipra contra el Covid, la Bimermax. Unes vacunes que ara que l'Agència Europea de Medicaments les ha aprovat definitivament, ja es podrien fer servir en la propera campanya de vacunació, a la tardor. Sánchez ho va dir ahir, després de visitar les instal·lacions de la farmacèutica de Mer a la Selva. Girona, Bàrbara Julba, bon dia.
Bon dia. L'Estat espanyol ha comprat 3,2 milions de dosis per valor de 31 milions d'euros. El president espanyol creu que la complicitat s'estendrà també a d'altres països europeus. De fet, 13 països de la Unió Europea van signar un acord per comprar-ne conjuntament fins a 250 milions de dosis. Sánchez ha qualificat de fita històrica la vacuna d'Ipra i n'ha destacat la seva qualitat.
Dosis d'una vacuna, por cierto, como ha dicho antes David, de excelente calidad. Facilidad de conservación, eficacia, versatilidad para adaptarse a nuevas variantes, en definitiva, un triunfo formidable.
Sánchez confia que la vacuna d'Ipra jugui un paper important en els plans de vacunació de l'Estat espanyol, d'Europa i el món.
I el Fons Monetari Internacional millora les previsions de creixement de l'economia espanyola. Concretament, l'entitat preveu que aquest any creixi un 1,5%. És més del doble que la mitjana dels països de la zona euro. Pedro Sánchez en treu pit.
Indicador tras indicador, revisión tras revisión, y pese a la compleja coyuntura y el extraordinario ruido que siempre que gobierna la izquierda generan los medios de comunicación conservadores, hoy los datos creo que afortunadamente sonríen a España y dejan sin argumentos a esos agoreros.
Ara bé, pel que fa a l'economia global, el Fons Monetari Internacional alerta que el món es troba en un moment de molta incertesa, amb riscos derivats de la inestabilitat bancària, la inflació i algunes tensions geopolítiques, com ara la guerra d'Ucraïna. Per això, l'FMI ha revisat les previsions a la baixa i calcula que aquest any l'economia mundial creixerà només un 2,8%. Tot i això, la institució apunta que ens trobem lluny de l'escenari que hi havia el 2008, quan va esclatar la crisi econòmica. I l'esforç que han de fer els catalans per permetre's pagar el lloguer o una casa és cada vegada més gran. Segons un estudi de Fotocasa i Infojobs, a Catalunya s'han de destinar pràcticament 9 anys de sou íntegre per comprar un pis. Amb diferències entre demarcacions, evidentment, a Barcelona es necessita pràcticament 10 anys treballats per comprar una casa, mentre que a Lleida n'hi ha prou amb 4. A més, segons un altre estudi, aquest de l'OCU, la meitat de les famílies s'han d'estrènyer el cinturó per pagar les despeses de la llar, Pol Prats.
L'informe de l'Organització de Consumidors mostra que el 53% dels enquestats tenen problemes per pagar els rebuts de la llum, el gas i l'aigua. El 48% tenen dificultats per comprar aliments frescos i 4 de cada 10 aliments bàsics com el pa, la pasta, l'arròs, l'oli o els làctics. A més, gairebé la meitat de les famílies, un 49%, tenen problemes per poder anar al dentista i 2 de cada 10 directament no s'ho poden permetre. Per acabar-ho d'adobar, les llars que tenen dificultats greus per arribar a finals de mes ha passat del 3 al 8% en poc més de 2 anys. D'altra banda, l'estudi sobre habitatge mostra que els catalans han de destinar 8 anys, 7 mesos i 2 setmanes de sou íntegre per comprar un habitatge. És el nivell màxim de l'última dècada. Això pel que fa a la mitjana de tot Catalunya. Per demarcacions, a Barcelona cal tot un any més. Per tant, 9,6 anys. En canvi, a les comarques de Lleida n'hi ha prou amb 4 anys per pagar el pis. Al conjunt de l'Estat, la mitjana se situa en 6,7 anys.
Vuit minuts i arribarem a les 7 del matí. De seguida tornem.
Encara no tens plans per aquest estiu? Entra a renfe.com i troba les millors oportunitats per viatjar a Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Alacant, Saragossa o Pamplona aquest estiu. Configura el teu viatge a la carta i aprofita els millors preus per viatjar amb els trens de Renfe.
Renfe, el teu tren. Preparat per guanyar la carrera a la renda?
Com cada any em toca presentar la renda i no sé ni per on començar.
Em sento perdut.
Frena, deixa'ns a nosaltres.
Els gestors administratius ens hem entrenat per agafar-te el relleu i córrer aquesta carrera per tu. Troba el teu gestor administratiu a gestors.cat.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Celebra Sant Jordi amb dos grans de la narrativa i La Vanguardia. Si la memòria no ens falla, un llibre de Julià Guillamón per conèixer més de prop Quim Monzó i Sergi Pàmies en una conversa entre amics. Emporta't el llibre per només 16,95 €. El trobaràs a les llibreries i a partir de dissabte també al quiosc.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5, 19, 33, 37 i 42. I els sols, el 7 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix el dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
Són les 6:55.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Els esports del Manchester City ha deixat pràcticament encarrilada la classificació per les semifinals de la Champions després de golejar 3-0 el Bayern de Múnich. Els de Pep Guardiola s'han tornat exhibint el que és l'eliminatòria estrella dels quarts de final, Albert Pedrol.
Sí, de fet, el City encara podria haver marxat de l'Etihad amb un resultat d'escàndol si no fos pel porter dels bavaresos, Jan Sommer. Rodri va avançar el City a la mitja hora de partit amb un golaç des de fora de l'àrea i a la segona part, quan millor estava el Bayern, amb dos xuts perillosos de Sané, els anglesos van sentenciar amb gols de Bernardo Silva després d'una pífia greu d'Upamecano i d'Erling Haaland, en el màxim golejador d'aquesta Champions amb 11 dianes.
Més detalls, enviat especial de RAC1 a Manchester. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. Homenatge al futbol del Manchester City i al Bayern de Munic ahir sota la pluja en què l'equip més efectiu va acabar guanyant. A banda d'una gran imatge, l'equip de Guardiola va penalitzar molt el rival. Cap dels resultats en els 46 partits del City aquesta temporada el faria fora de la Champions i el Bayern no ha remuntat mai 3 gols a Europa. Tot i això, Pep Guardiola no dona l'eliminatòria per tancada.
No diré que no és un bon resultat, esclar que ho és, però jo sé perfectament com és l'Allianz Arena, com és un Munic. Aquests jugadors, no cal dir-ho, és un bon resultat, però encara falten 90 minuts.
Per la seva banda, i en declaracions a RAC1, Bernardo Silva destacava la mentalitat de l'equip.
Juegas contra un gran equipo y no vas a estar encima de ellos y no vas a estar creando ocasiones de gol a cada 5 minutos. Así que tienes que sufrir también, tienes que defender bien y lo hemos hecho muy bien hoy y estamos muy contentos.
El partit de tornada dimecres a l'Allianz Arena.
A banda, qui també ho té molt de cara és l'Inter de Milà, que va guanyar 0-2 al camp del Benfica, i aquesta nit a les 9 i en directe a RAC1 es juguen dos partits més dels quarts de final, Real Madrid-Chelsea i Milan-Nàpols. Per cert, que ja tenim data per l'esperada roda de premsa en què Joan Laporta donarà explicacions sobre el cas Negreira. Serà dilluns que ve a les 11 del matí. En aquest sentit, per cert, que Javier Tebas diu que ja trigava.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Qué va? ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Son las 6:57. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
La diversidad importa y a menudo no somos conscientes de que la mayoría de películas y series que vemos no la tiene. Un ejemplo, ¿cuántas comedias románticas con protagonistas que no sean blancos blanquísimos recuerdas? Por eso la película Ray Lane es importante, además, claro, de divertidísima. La directora británica Ryan Allen Miller debuta con una historia de chico conoce chica absolutamente deliciosa. Alegre, luminosa, entretenida, que se pasa volando con un guión que funciona como un reloj y unos protagonistas carismáticos en un sur de Londres que tampoco habíamos visto de esta manera. Te garantizo que terminarás de verla con una sonrisa en la cara. Ray Lane es una maravilla capaz de alegrarte el día, que ya es mucho, y la puedes encontrar en Disney Plus.
I ara anem al diàling.
Xarxa Ford de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia. Hola, Albert, bon dia. Escoltem un apunt científic del programa d'ahir sobre un estudi publicat a una revista de nom impronunciable. Això, doncs, va passar aquí, al món RAC1.
Més enllà dels embassaments, un estudi publicat a la revista Nature Sustainability.
No t'entendia.
Nature Sustainability.
Bueno.
Mira que és fàcil dir-se Nature, puny i aire.
A tomar por culo.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.